Molt bona vesprada. Gràcies per estar una setmana més fent possible aquesta hora del medi ambient, avui amb un marcat caràcter divulgatiu. Anem a obrir el raconer de les plantes amb Lluís Serra per tal de parlar de l'arbre del foc. Del pi blanc, és l'espècie més abundant a aquestes comarques i per les seues característiques i per la busca de la seva plantació ha fet l'ésser humà, s'ha convertit en un dels principals factors d'incendis a la zona. Parlarem, com diem, amb Lluís Serra i tindrem també a Enrique Moltó, el professor de Geografia de la Universitat d'Alacant, el nostre climatòleg, que avui ens parlarà de la gota freda. Anem a fer-li una pregunta. Només es pot produir a finals d'estiu i principis de tardor? I com no, anem a tindre també bona música. Paco Pascual, molt bona vesprada.
Hola, Quique, bona vesprada.
Què és el que anem a escoltar avui?
Mira, Quique, avui continuem escoltant el so de la tardor, però en aquesta ocasió amb la inspiració d'un músic japonès. Canción del otoño japonés, de Yasuko Kuwahara. Quique, crec que no cal afegir res més. Jo em quedo en la calma que transmet aquesta música, aquesta preciosa melodia.
Una música, una melodia que convida, espere, a continuar escoltant aquesta hora del medi ambient. Paco Pascual, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres sempre.
L'hora del medi ambient. Ràdio Alcoi.
Saludem a Enrique Moltó, molt bona vesprada.
Hola, bona vesprada.
Professor de Geografia a la Universitat d'Alacant i climatòleg de Ràdio Alcoi, que cada dia va avançant-nos quina serà la predicció meteorològica, però avui ve a resoldre'ns un dubte, i la pregunta és molt concreta. Parlem de gota freda. Només es pot produir entre finals d'estiu i principis de tardor?
com a fenomen mediàtic, diguem que sí, no? Realment hi ha moltes coses, que, o algunes coses que he dit, tampoc les podem dir totes, però intentarem dir algunes, no? I com sempre comente, encara que els oients potser estan més que acostumats a sentir a parlar d'aquestes coses, lo bo d'esta secció és intentar fer un comentari reposat i també diguem que marginant l'actualitat, sinó si parlar del concepte en termes generals, no? Este concepte es va començar a aplicar així en Espanya a partir de l'any 82. El concepte de gota freda, de lo que va passar en Tous, la pantalla de Tous, lo que va passar en Alzira, el que va passar en el transit d'Alacant, és un poc el punt culminant de que aquesta paraula s'adopta. Per què? Pues n'hi havia un autor alemà que s'anomenava Schirach, que fa molts anys abans havia parlat d'un concepte que era el fet d'un embolsament d'aire fred en les capes altes de la troposfera que no es podia veure en superfície. Per tant, no era detectable. Fins que no van començar a haver radiosondejos d'altitud més prolongats i fins que no van haver imatges de satèl·lit i de radar que detectaven aquest tipus de situacions, això no es veia. Per tant, era una cosa, entre cometes, molt punyetera, perquè, clar, no es veia vindre de ningun lloc. Per què? Perquè resulta que els aparatos estos que es marquen si plou o no plou, per exemple, i que deixen els nuvolets, en els baròmetres, així els baròmetres no aprofiten quasi per a res, perquè normalment, en altres parts d'Espanya, quan la pressió baixa, plou. Però així, a voltes, plou en pressions altíssimes, de 1.020, 1.024 mil·libars, però perquè són altes en superfície, però n'hi ha una bossa d'aire fred dalt, que és un poc el que té que haver per a que això passi, no? Clar, es pot donar només en estiu, a finals d'estiu, principis de la tardor? No es pot donar només en aquesta època. De fet, si pensem en sentit comú, quan és més fàcil que n'hi hagi embolses d'aire fred en altitud? Com pots pensar? Doncs a l'hivern, clar. A l'hivern, inclús a la primavera, és quan no hi ha més situacions atmosfèriques d'aquest tipus es poden donar. Què passa per a que parlem més de gota freda a finals d'estiu o principis de tardor? El que passa, el factor determinant, per a que parlem de que puguen ser més greus, és la temperatura del mar. La temperatura del mar està més alta, mentre més alta està la temperatura del mar, més capacitat de transmetre vapor d'aigua ja té, més vapor d'aigua li cap, i per tant la pluja pot ser més torrencial. En el moment, sí, això sí, que eixa massa d'aire humit que hi ha damunt del mar, mediterrani en este cas, pues es veig espentada cap a dalt per uns vents que vinguen de direcció marítima, evidentment, si venen de ponent no s'ha vist per res, és a dir, pot haver una bossa d'aire fred dalt, però si els vents no venen del mar, pues no hi ha ninguna influència, i a més, ajudar també per les condicions orogràfiques de la nostra comunitat valenciana o inclús de la nostra comarca concreta, que és una sèrie de serres que estan paral·leles al mar i que també ajuden en aquest efecte de disparo dels vents humits cap a dalt. Clar, en el moment que tu tires tot aquest vent humit cap a dalt, mira, vaig fer una comparació que gasten les coles. Pensem en un perol d'aulla que té aulla bollint, no? I veiem que baixin el fum. I aquest fum és el vapor d'aulla que està damunt del Mediterrani i que va aixint lliurement. Però si no n'hi ha bolsa d'aire fred tal, doncs aquest vapor d'aulla es pedrà i no tindrà ningú efecte. Ara posem-hi la tapadora a aquest vapor d'aulla i què es veu en la tapadora? Aulla. Altra vegada aulla líquida, ja no vapor. Per tant, això és el que passa quan hi ha una pluja torrencial, no? I això que explica Escoles que sí es pot valdre. Però ràpidament, eixe vapor d'aigua que ve en grans quantitats des del mar entra en contacte de colp a repent en una massa d'aire fred i condensa de forma súbita i repentina. Els núvols no poden aguantar tanta quantitat d'aigua i la deixen caure d'aquesta forma que la deixen caure. Per tant, és quan la pluja és més torrencial. Això explica també perquè normalment els climes més plujosos són climes càlids, no climes freds, sobretot en quant a intensitat, no en quant a llarga durada. Per tant, què passa? Que les condicions per a que tot això es doni sigui més problemàtic són a finals d'estiu i principis de tardor per la quantitat que pot caure. Però, i per això també té la pobra gota freda deixa mala fama que té, no? Però jo sempre ho vaig a defendre. La gota freda és la que ens permet veure pluja així, que li quede a tot el món clar, perquè és el fenomen que suposa pluja en el Mediterrani i més encara en la nostra zona. Per tant, jo no estic contra la gota freda perquè la porra no té la culpa de que nosaltres hagin fet cert tipus de barbaritats urbanístiques que facin que quan ploga passen aquestes coses. La pluja fa el que té que fer. Altra cosa són nosaltres, com diguem, aquests efectes, no? I és més, ara mateix, per exemple, la distribució que té la pluja d'aquesta forma és molt caòtica, però de totes formes, quan hi ha una gota freda, sempre la zona extensa és més. L'extensió de la pluja és més gran que, per exemple, si és una tronada molt concreta. Clar, torna a dir, ara segurament a partir de novembre i els mesos d'hivern i primavera la humitat que hi ha damunt del mar no és tan elevada, o millor dit, no hi ha tanta quantitat de retendre aigua com és en estiu i finals d'estiu i en tardor, i per tant la capacitat de ploure de repent no és tan alta. Però què passa? Que les gotes fredes són més fredes, perquè al ser hivern, en comptes de ser gotes fredes de 10 o 15 graus per davall de zero a 5.000 i pico metres, són gotes fredes de 25 i 30 graus sota zero. Per tant, el diferencial és molt gran, i per tant, per això també, i n'hi ha que tindreu clar, poden haver pluges molt abundants encara que sigui hivern i primavera, no només es donen a tardor. Normalment, menys concentrades, normalment sempre més llargues en el temps. Normalment sempre les pluges idònies per a aquest tipus de sectors com el nostre. Però que quede clar que una cosa és el fenomen puntual associat a això, que mediàticament, com dic, ja està clar que gota freda és catàstrofe, però des del punt de vista sinòptic és una situació simplement que no es veu en superfície, però que es pot donar d'esta forma que hem comentat i que convindria que tot el món tinguera clar. Últimament s'ha extès un concepte que és el de Dana. Dana és depressió aislada a nivells altos. Vol dir en aquest cas que la bossa d'aire fred s'ha quedat completament aïllada, que és el que ha passat per cert totes aquestes setmanes passades, durant molt temps va passar, i es va quedar damunt de la península i va quedar allí pegant voltes durant molt temps perquè estava, diguem que, trencada de la seva circulació general i rodejada d'aire càlid, no? Per això és el que diu aïllada. Però jo, la veritat és que a mi el nom de gota freda no em fa por, encara que en algunes zones, com dic, no es pot dir. Sobretot en zones del litoral, gota freda és sinònim de catàstrofe i quasi està prohibit parlar d'això. Es parla de... És una paraula quasi maldita, com dic, no? Però, bueno, jo dic que com a fenomen físic, pues és un fenomen físic sense més, no? I que n'hi ha que agrair al desenvolupament tècnic actual el fet de que es pugui més o menys previndre. Es pot previndre per a on para. A on cau exactament, no. Que quede clar. Perquè, clar, resulta que en València el cauen 150 i en el cauen no s'enterem. Quasi, no? I no estem tan lluny. Uh-huh. O és més, el cauen en tavernes, que encara està més propet, 100 i pico, i així, perquè ahí entren en joc moltes més coses, que són l'orografia del terreny, i qüestions puntuals que són impossibles de predir del tot, perquè tindrien que tindre una quantitat de radiosondejos que no estan. Al final és que tot depèn de radiosondejos que fan en altitud. I totes aquestes variables no es poden mesurar metre a metre, sinó que es mesuren a grans trets. Entonces, es fa el que es pot, però... I encara que, com dic, la previsió en les gotes fredes ha millorat molt, no és perfecta. I, desgraciadament, la gent ho té que tindre clar i continuaran fallant, perquè jo dic que, afortunadament, continuaran fallant. Basta en saber què pot passar. A on caurà és una altra qüestió.
Ara, de moment, ja sabem el que és. I no és poca cosa.
Bueno, molt bé.
Enrique, moltíssimes gràcies.
Vinga, adéu.
El raconet de les plantes.
En Lluís Serra, tornem a obrir el raconet de les plantes. Molt bona vesprada.
Hola, bona vesprada, Quique.
Gràcies per estar així als micròfons de la ràdio per tal de parlar avui del pi blanc.
Sí, fa temps que no parlem d'arbres i este és una espècie de la que no havíem parlat, òbviament, i és que és la més abundant a casa nostra. Aleshores, calia ja li tocava. Vaja.
Anem a començar pel seu nom.
Sí, el pi blanc en llatí, ja sabeu, Pinus alepensis, val? Molt bé, és un arbre, com hem dit, no massa alt, normalment fins a 25 metres, molt puntualment pot passar d'eixa altitud, ja parlarem després, fins a 30 metres d'alçària, bé. Òbviament tots coneixeu el pi, és tonteria que jo em posi així a descriure-vos un pi, però bé, un poc per mantindre la tradició i tal...
Que no es diga,
val? Els troncs poden ser retorçuts o completament rectes. Les branques i l'escorça són grisenques o gairebé blanquinoses, d'ahí, de fet, el nom popular, pi blanc, ve precisament del color de les branques i de l'escorça. Les fulles, ara descriure les fulles d'un pi a hores d'ara, quan vosaltres sou ja uns experts mundials en determinar les fulles de les plantes. Però bé, les fulles del pi, doncs són aciculars, són com agulles d'un mil·límetre d'ample i fins a uns 7 centímetres de llarg. Molt flexibles, això és important, lo de que siguin molt flexibles. Molt flexibles vol dir que toques la punta de les fulles i la tires cap a darrere sense que el punxe i molt fàcilment. Això és important per a poder-lo diferenciar d'altres del pi pinastre o del pi pinyer, perquè són fulles dures i si intentes fer lo mateix que fem en el pi blanc, probablement és que el facis mal en el dit, perquè són més duretes i més punxoses, val? En este cas són molt flexibles, disposades en grups de 2 a 2. També és un caràcter important als pins, perquè tots els pins que tenim a casa nostra les fulles són de 2 a 2, però per exemple el pi canari és de 3 en 3, i altres pins fins i tot són de 5 en 5 o de 7 en 7, sobretot els pins, si aneu als Himalaies, algú de vosaltres si té una excursió preparant-se per anar als Himalaies i va fixar-se en les plantes, que m'avisa, que jo m'apunte, però veurà que els pins, sobretot d'Àsia, molts d'ells tenen les fulles de 3 en 3 o sobretot de 5 en 5. Les pinyes, que és la forma en la que s'agrupen les flors i després els fruits, o mal dit fruits, perquè realment no és un fruit, però bé, les llavors que s'agrupen en pinyes fins a uns 12 centímetres, són més o menys ovalades, i clarament tenen un peduncle. Això també és un caràcter diagnòstic per a diferenciar d'altres pins que no tenen peduncle. La floració dels pins, tots ho sabreu, perquè és a la primavera, que és quan s'ompli de pol·len molts terrenys i les bases es veuen en unes taques groguenques, això que és el pol·len dels pins. Val?
Pel que fa al seu nom, hem dit que, òbviament, el color del tronc era el que marcava el nom popular, però...
Però el nom científic.
D'on ve el nom científic?
El nom del gènere Pinus, pues, és el nom de l'espècie. La primera espècie que es va descriure de pins, pues, se li va posar aquest nom, i ha aparegut igual en valencià, en castellà, en anglès, en moltíssimes llengües s'ha fet servir el nom llatí. En quant a l'epítet específic, el nom ja de la nostra espècie, Alepensis, ja podeu pensar, si vegeu les notícies, malauradament últimament està sempre als diaris ja a la tele, perquè fa referència geogràfica a Alepo. Alepo està en Síria, és un lloc que malauradament estan patint molt, però l'espècie es va descriure d'allí. I aleshores la mateixa espècie que arriba fins ací. Uh-huh. Val? En quant a l'ecologia, ja vos el deixeu a la serra i ja sabeu la seva ecologia, però bé, anem a dir-ho. És una planta dels matollars. És una planta de matollar. És una planta heliòfila. Aleshores, planta dels matollars heliòfils mediterranis. Heliòfil vol dir, pues, amant del sol. Perquè els matollars necessiten molta llum i les espècies que viuen als matollars necessiten molta llum per a desenvolupar-se. Quan aquest matollar comença a tancar-se, aquestes plantes de matollar comencen a desaparèixer. Què passa? Que el pi, com es fa alt, li costa molt que algú li tape, òbviament. Uh-huh. I per això dura més en el matollar. Però la resta de les plantes de matollar, en el moment que el matollar es tanca per coscolles o per carrasques, desapareixen. Val? Aleshores, això són les plantes heliòfiles, que necessiten molta llum. Val? Però en el cas del pi, a banda de ser heliòfila, és piròfita. I parlarem també del tema de la pirofília. Val? És una planta oportunista. Aleshores, quan un bancal s'abandona, per exemple, comencen a entrar aquestes plantes heliòfiles, perquè el bancal té molta llum, llum directa, i aleshores deixen d'estar les plantes nitròfiles, de moltes d'elles hem parlat així a sovint, i comencen a aparèixer les plantes de la successió vegetal que ve després, algunes espècies de pasturatge i després plantes de matollar. I entre aquestes plantes de matollar està el pi. Entra en el banc abandonat, és una planta oportunista, entra i es desenvolupa. Val? Cap a etapes posteriors. En els anys entra la coscolla, entra el ginebre, entra el llentiscle, si també són les més baixetes, i aquestes plantes que es fan més grans, es fan de 2 metres, de 3 metres, en molta fulla, van tancant el sol, comença a deixar d'entrar la llum, i les plantes heliòfiles van desapareixent, deixen de produir llavor, deixen de florir, les argelagues, pues es queden seques, no desapareixen perquè estan seques, uh-huh. però deixen de desenvolupar-se. I això queda a la ombra, diguem-ne, de les coscolles. Si ha entrat el pi també, el pi queda per damunt, però les llavors de pi ja no germinen a l'ombra d'eixa màquia, perquè això ja és una màquia.
Uh-huh. O sigui que és el propi enemic seu, no?
Clar, clar.
Tapa el sol que després...
És la successió vegetal. En eixa ombra tan densa, si arriben llavors de carrasca, van a desenvolupar-se molt bé, perquè la carrasca es desenvolupa molt bé a l'ombra del pi, però el pi a l'ombra de la carrasca no pot créixer, d'acord? Val, això és un poc el tema de l'ecologia, eh? Freqüent als sols descarnats, a casa nostra les solanes, zones forestals en recuperació, sobretot després d'un incendi o dels abandonaments de conreu. Però havíem deixat ahí una paraula, lo de piròfita, sí. I segur que algú diu, no va dir que vol dir això de piròfita? Sí, vaig a dir-ho, sí. Una planta piròfita és una planta que està molt ben adaptada al foc. O sigui, és la seua autoecologia ha fet que tinga unes estructures morfològiques completament adaptades al foc. Què vol dir això? Per exemple, les llavors. Les llavors necessiten una alta temperatura per a germinar. Una alta temperatura d'un incendi. Si no és així, li costa molt germinar aquestes llavors. Les pinyes, tots haureu sentit, i segur que molts de vosaltres ho heu vist, esclaten quan hi ha un incendi. I què vol dir que esclaten? Pues que estan dispersant les llavors.
Que viatgen.
Eixa temperatura augmenta, fa que aquestes pinyes comencen a tindre una temperatura més alta, les llavors comencen a tindre una pregerminació i arriba un moment que esclaten les pinyes i salten. Clar, el salt ja és una cosa aleatòria i ja és una qüestió de, ja no d'estratègia sinó d'atzar. Si aquesta pinya cau a on encara no ha arribat el foc, es crema, òbviament, i desapareix. Però quan cau a la zona que ja s'ha cremat, és genial, perquè cau i cauen totes les llavors a un terra en el que no n'hi ha competidors, perquè s'acaba de cremar. I a més d'això, està ple de cendra. I la cendra és un fem excepcional. Aleshores té tots els recursos i no té cap competidor. Després d'aquest procés, si damunt els focs a la Mediterrània el que és normal és que passen a l'estiu, a la Mediterrània moltes voltes les tempestes de finals d'estiu o de començament de tardor fan que aquestes llavors que ja estan pregerminades, que estan en un sol, en una quantitat de fem important, plou i aquestes llavors germinen i van com una moto. I van com una moto vol dir que de repente tens una estesa de pins que no deixen que creixi qualsevol altra espècie. Aleshores, una estratègia magnífica d'una planta que inicia altra volta, diguem-ne, l'ecosistema cap a, en el nostre cas, cap a un carrascar, però una planta inicial dels ecosistemes inicials. Mm-hmm. Val? La distribució, pues una planta mediterrània com moltes de les que parlem així, perquè ja hem dit que està completament adaptada al clima mediterrani. De tota manera, dins de la Mediterrània és molt més abundant a la Mediterrània occidental, és a dir, així, a la península ibèrica, sobretot. Encara que hem parlat que està en Síria, està en Israel, està en tota l'Àfrica del Nord, però sobretot on més abundant és així. El que passa és que així la península ibèrica creix de forma espontània en algunes zones, però creix de forma plantada en moltes altres. O sigui, la distribució actual a la península ibèrica és completament artificial, perquè l'home l'ha plantat de forma exagerada, diguem-ne. Clar, qui va ser el primer que va trobar el pi a nostres comarques? Pues Cabanilles. Cabanilles al segle XVIII, a finals del segle XVIII, però va trobar en Mariola? No. Va trobar en Font... Bueno, el menciona en Mariola? No. En Font Roja? Tampoc. El menciona a les serres del Cid, y de Crevillén, per exemple. Així li va ressaltar o va ressaltar més altres arbres. No vull dir que en aquell moment no n'hi haguera pins, òbviament.
Però probablement n'hi haurien molt menys perquè no s'havien replantat.
Però n'hi havia molts menys que els que n'hi ha ara. Això és un poc... El comentari venia un poc a això. Molt bé, Quique, veig que estàs al, a la White.
I pel que fa als, als usos, perquè parlant del foc, sempre es diu que el pi és una espècie que crema molt més ràpid que altres, no? I que probablement si les serres de la comarca s'hagueren replantat en el seu moment en altres espècies, el risc que un eventual incendi puga fer mal seria inferior, no?
Molt bé, Quique, ho has dit tu, no ho he dit jo. Efectivament, els usos, té pocs usos, té pocs usos, però, clar, la fusta, clar que la fusta és de baixa qualitat, es fa servir per a fer caixes o produir cel·lulosa. S'ha utilitzat, això sí, per a fer oli de trementina, perquè té un alt contingut en resines. Precisament aquestes resines són les que el fan molt ignisible. Aleshores, tornant al que comentaves tu, efectivament, és una planta piròfita que si damunt el plantem per qualsevol lloc, el que estem fent és posar un combustible que a més és de fàcil ignició per tot arreu. Clar, també cal entendre el tema de les plantacions forestals. En llocs on no n'hi havia res, plantar un arbre de baixes exigències ecològiques que amb molt poca pluviometria pot créixer, en un sol pèssim pot créixer, on n'hi ha problemes d'erosió, doncs el més fàcil és posar-se a plantar pi a diestro i siniestro, com diu aquell, no? Però, clar, d'aquellos lodos, no recordo com és el dit castellà, però en fi, això és un problema. És un problema que estem patint doncs els últims estius, des de que les primeres plantacions dels anys 40 es fan grans als anys 70-80, doncs a partir dels 80 comencem a tindre incendis importants i no pararem, òbviament. No vull dir que no siga normal que n'hi hagi incendis. A la Mediterrània n'hi ha llamps i els incendis per llamp és el normal. I les plantes estan adaptades, entre elles el pi. És una bona planta precisament per a regenerar l'ecosistema. El que passa és que quan un incendi és reiterat, el problema és més greu, evidentment. I sobretot el problema dels incendis... Bueno, això ja... semicit un poc de l'espècie, però moltes voltes s'intenta atacar el problema dels incendis per la vegetació que n'hi ha, quan el problema és la causa de l'incendi. Llevem les causes dels incendis i no n'hi haurà tants incendis. Si actualment els incendis pel llamp són un 5%, si llevem totes les causes humanes estem llevant el 95% dels incendis. En fi, jo veig clar per on van els tirs.
Jo crec que moltes persones van a reflexionar al voltant del que han parlat amb motiu del pi blanc, la seva vinculació amb el foc i al final l'ecosistema que s'ha anat generant i com això pot contribuir a que cada estiu parlem dels incendis, però sobretot, com dius, Lluís, no del que n'hi ha, sinó de qui ho fa i per què ho fa i per què es produeix.
Efectivament.
Lluís Serra, moltíssimes gràcies.
Gràcies, Quique.
L'hora del medi ambient. Ràdio Alcoi.
I abans de tancar edició, tornem a saludar a Paco Pascual. Bona vesprada de nou.
Hola, Quique.
Per tal de tancar amb eixa frase que de segur aquest cap de setmana ens farà pegar-li voltes a l'assunt.
Bueno, anem a intentar-ho. La frase d'esta setmana és de Mahatma Gandhi i diu així: la diferencia entre lo que hacemos y lo que somos capaces de hacer bastaría para solucionar la mayoría de los problemas del mundo.